Bones tardes a tothom. Benvinguts a aquesta nova edició dels Diàlegs d'Història Urbana i Patrimoni. Avui amb Carles Pirozzini, la Barcelona de 1888, a càrrec de Maria Ojuel Solsona. Havíem quedat que ella parlaria i jo la presentaria. Coses que passen en aquesta casa, doncs resulta que, en fi, hi ha un afer institucional que m'obligarà a absentar-me, però ja que així havíem quedat, doncs no he volgut fer menys. D'haver-ho sabut una mica abans que m'havia d'absentar, ja hagués fet la presentació a Josep Bracons, aquí, esperant que jo me'n vagi per asseure-s'hi, que és el cap de col·leccions i centres del museu i que, a més, per molts motius, crec que és persona més indicada que fins i tot jo mateix, ben segur, per seguir aquesta sessió. Vosaltres sabeu que a l'hora de presentar les persones mirem sempre una mica de construir una mirada. Cada cas és diferent. En el cas de la Maria, a mi m'agradaria llegir un seguit de frases seguides. Carles Pirozzini i la Barcelona de 1888, 2004. Rosi Güell, el pintor que empaitava núvols, 2004. La creació dels Premis Municipals d'Arquitectura de Barcelona, 1899, 2007. La cloenda de l'edat d'or del monument urbà, el cas del monument a Rius i Taulet, 1896-1901, 2007. Antoni Rosi Güell, un escenògraf entre els pioners del cinema català, 2008. La façana neogòtica de la Catedral de Barcelona, un segle de debats, 2008. Quin model de ciutat? A propòsit de la discutida intervenció en l'entorn del Palau de la Música Catalana, mateix any 2008. Igualment, el concurs municipal d'arquitectura i decoració de Barcelona 1899-1930. Ja el 2009, les farmàcies de Barcelona premiades 1902-1930. 2010, l'estàtua al·legòrica de Minerva. Igualment, de Cerdà a Rius i Taulet. Ja el 2011, Ruth von Wild i l'ajuda suïssa als infants de la guerra. I 2012, Carles Pirozzini i la construcció de la capital cultural de Barcelona i un llibre que podeu trobar a baix a la llibreria i que d'alguna forma és el motiu de que també el tinguem aquí. Per tant, si voleu a la sortida, doncs el podeu trobar a la sortida de la sala, vull dir. La Barcelona prodigiosa de Carles Pirozzini, 1852-1938. Jo diria que és tota una declaració d'intencions d'una persona amb la qual doncs, tinc una biografia amb molts trets comuns, provinent, doncs, com ella, de tot això tan important que són aquests anys de la clau i el duro, que és l'ensenyament, que ara en diuen secundari. Jo mai he entès per què en diuen secundari, però, en fi, és l'ensenyament de l'edat de la clau i el duro, com l'ensenyament dels infants és aquell de fer cagar el tió fins que dius els reis no són veritat. És molt important això, sobretot en una persona que tenia com a formació de partida la d'una cosa ben material, que aquesta preocupació per les representacions urbanes a través dels monuments o de la museografia o de l'art que l'ha anat ocupant en tota aquesta trajectòria que hem situat, que és l'arqueologia. Partint de l'arqueologia, dels fonaments materials de qualsevol civilització, ciutat o cultura, la Maria, doncs, i a través d'aquesta dedicació a l'ensenyament i a la gestió de l'ensenyament i a través de doncs, tot aquest seguit de publicacions en revistes i monografies diverses, Maria Ojuel ha desenvolupat en els darrers anys tota una trajectòria dedicada a tot això que és com ens representem. Des dels monuments urbans, jo la Maria sempre l'associo amb una immensa Minerva que vam estar a punt de portar aquí a la plaça del Rei fins que, ai, ja ho sap ella, pesava massa, era molt complicat i segueix en els magatzems municipals. Algun dia l'exhumarem. Doncs des dels monuments, el que és tota la trajectòria de la visió a través dels museus, a través de les col·leccions, a través dels premis d'aquestes representacions de Barcelona i enllà que ella s'ha dedicat en els seus treballs. Si aquí teníem un interès especial en dedicar aquesta sessió a Carles Pirozzini i a la Barcelona prodigiosa, jo crec que el títol és molt ben trobat, és precisament pel fet que aquesta fam de representació d'una metròpoli que esdevé capital el 1888, quan ja d'alguna forma l'extensió d'aquest mecanisme més de gestió que no pas pla formalista i intocable, que era el Pla Cerdà, ja dona peu a poder improvisar. Hi ha una cosa curiosa. Es parla del fet que en una exposició d'iniciativa privada com era la de 1888, en Rius i Taulet se'n fa càrrec, alguns no ho entenen massa, l'almirall rondina per un costat, d'altres diuen que sí, i en 4 dies es fa. I de vegades es critica perquè en 4 dies es va fer. Mirem-ho a l'inrevés. Cal molt saber fer, molta ànsia de mostrar i molta capacitat organitzativa per poder improvisar en 4 dies una exposició d'aquella magnitud. Això no s'ha dit gaire. Cal realment allò de tenir-ho tot a punt perquè, plaf, arriba l'ocasió i troba tot enllestit per poder-ho executar. Pirozzini va viure prou anys com per veure tota la trajectòria fins a una segona exposició i enllà va morir durant la tràgica Guerra Civil, però efectivament és una persona que va tenir un paper important en alguns dels monuments i en algun en concret, jo no cal que aquí avanci l'argument de la ciutat d'una manera molt destacada. En aquests diàlegs que anem fent i en un programa que vostès veuran que ara acabem de treure pels propers mesos, en el qual hi haurà una precisament jornada dedicada a aquesta qüestió de com ens representem dels monuments a la fotografia, passant pels museus, doncs hem d'agrair molt que avui tinguem aquí a Maria Ugel per parlar-nos doncs d'aquesta Barcelona prodigiosa. Jo no se us escapa doncs el punt de relació irònica i al mateix temps també positiva amb el títol doncs que un famós novel·lista va donar a l'exposició del 29, la ciutat dels prodigis, no? Aquí tenim la Barcelona prodigiosa, doncs amb Pirozzini. Doncs valia molt la pena de comptar amb ella. Gràcies, Maria, per ser aquí. Vostès m'excusaran, potser podré venir després, però per fer-ho formalment val més que doncs, en Josep Bracons s'assegui aquí i fins després.
Moltes gràcies, Joan, per aquesta presentació. Efectivament, sóc una, deia abans que a nivell de la recerca sí que darrerament m'he dedicat a la història de la urbana, i soc, a nivell de la recerca sóc una mica tardana, no? Perquè m'he dedicat els últims anys quan ja tenia els fills grans i ja tenia una miqueta doncs, les coses ja més arreglades. Gràcies també Josep per estar aquí i per acompanyar-me. Agraeixo molt al museu que hagi pensat doncs, que aquest podia ser un tema interessant per a aquests diàlegs de història urbana. Com veieu, aquesta sessió porta com a títol Carles Pirozzini, la Barcelona de 1888. Clar, primer us preguntareu, no? qui va ser. La major part de vosaltres m'estranyaria si algú realment tingués una idea molt clara del personatge. Per tant, molts de vosaltres us preguntareu qui va ser Carles Pirozzini. I aquesta pregunta és la primera que intentaré respondre, situant el personatge dins la seva època, esbossant una miqueta el personatge dins l'època. També m'agradaria explicar doncs, fins a quin punt el fer aquesta biografia d'un personatge molt lligat al 88 aporta alguna cosa a la historiografia del 1888, on sembla que ja estigui tot dit, no? On sembla que ja no hi hagi més coses a dir. També veieu que hi ha un subtítol que és el discurs urbà sobre l'exposició universal en el 125è aniversari. I per tant també m'agradaria, a part de fer aquest retrat del personatge, m'agradaria fer com un discurs, espero sortir-me'n, un discurs en el qual reflexioni sobre què és el que queda de l'imaginari, de l'imaginari col·lectiu, no? De l'exposició del 88 entre els barcelonins. Què significa el 88 per als barcelonins actuals? Hi ha algun discurs urbà que ajudi a entendre el que va ser el 88? De la mateixa manera doncs, que fa 20, fa 30, fa 50, fa 100 anys. Per tant, intentaré esbossar aquestes dues coses. D'una banda, la biografia del personatge, situada en el seu context, parlaré sobretot de la seva contribució al 1888, que és el fet potser més destacable de la seva trajectòria, però també faré aquesta reflexió sobre què queda del 88 dins el nostre imaginari col·lectiu i si és fàcil llegir-lo quan un va pel carrer, no? A nivell del patrimoni que en queda i que no queda. Llavors, responent a aquesta primera pregunta, qui va ser aquest personatge Carles Pirozzini, Carles Pirozzini Martí? Si l'haguéssim de definir només amb una paraula, diríem que va ser com un, podríem dir, un gestor cultural, un promotor cultural, però amb una idea molt del benefici no tan individual, d'ell mateix, privat, sinó en benefici del col·lectiu, amb una idea molt decidida ja des dels inicis de la seva trajectòria per fer de Barcelona una capital cultural de rang europeu, no? Com qualsevol ciutat gran o capital cultural europea. Ell és un home que surt del teixit productiu de la ciutat, està molt lligat des de ben jove a l'associacionisme, aquesta societat civil que des de la segona meitat del segle XIX, sobretot en l'últim terç del segle XIX, és molt important aquest món de l'associacionisme cultural a Barcelona, i arriba a professionalitzar-se dins el govern municipal, és a dir, arriba a tenir un càrrec important dins el consistori a partir de finals del segle XIX. En una època molt, molt interessant, no? Una època crucial on tot estava per fer, tot s'estava fent, que és aquesta Barcelona dels prodigis, però també òbviament és una Barcelona que en poc temps es desenvolupa d'una manera molt, molt, molt brutal i que òbviament també amaga contradiccions internes, sobretot a nivell social, que faran que tard o d'hora esclataran, no? Sobretot en el segle XX, però també al llarg del XIX. Carles va néixer el 1852, som a la meitat del segle XIX, i era el tercer fill d'un artesà piemontès, Giovanni Pirozzini, que es va assentar a la ciutat pels vols del 1830. Llavors ha estat molt interessant a l'hora de ficar-me dins el personatge doncs conèixer aquesta comunitat estrangera del segle XIX a Barcelona, que és enormement important, sobretot la comunitat italiana, que de fet ja és important, ja ve d'abans, però al segle XIX hi ha una comunitat italiana molt, molt, molt important a la ciutat, són artesans, són industrials, artistes, molts restauradors també, i per tant doncs, és una comunitat que s'integra bé a la ciutat i que, com és el cas, com va passar també amb Giovanni Pirozzini, que a més es va casar amb una catalana, s'acaba integrant i s'acaba catalanitzant. Ell tenia el seu taller, ell és un artesà que és un dels que introdueix a l'estat espanyol, passant per Barcelona, els soldadets de plom. I llavors doncs, ell tenia el seu taller, la seva botiga, molt ben situada a la Rambla, just davant del Liceu. I estava just al costat de la llibreria impremta Verdaguer, que era un lloc on es reunia la intel·lectualitat aquesta lligada a la renaixença literària, lligada als Jocs Florals. De fet, quan es van reinstaurar els Jocs Florals, és el 1859, Carles Pirozzini era un infant, i aquesta mateixa data, 1859-1860, és quan té lloc l'enderroc de les muralles que impedien el creixement de la ciutat i també doncs, aquest canvi tan important que és l'urbanització del Pla de Barcelona seguint la trama de l'Eixample de Cerdà, i que va culminar a finals de segle, el 1897, amb la unificació, amb l'agregació dels pobles del Pla, Sarrià, Sant Gervasi, Sant Martí, etc. Per tant, en 40 anys té lloc un canvi d'unes dimensions increïbles en el cas de la ciutat de Barcelona, i Carles Pirozzini, òbviament, és testimoni de tot això. Ell ve d'una Barcelona vella, ve de les quatre parets, no? de la Barcelona vella, i és testimoni d'aquest canvi que té lloc en aquest poc temps. Carles Pirozzini s'introduís també en els ambients de la Renaixença literària de la mà d'un germà més gran que era escriptor, i de seguida va formar part del cos d'adjunts dels Jocs Florals, de seguida doncs va formar part d'una entitat catalanista, la de les primeres, que és la Jove Catalunya. Però ell sempre, igual que molts de la seva generació, no va fer el pas mai cap al catalanisme polític. Es va quedar sempre en un plànol del catalanisme cultural, que no vol dir que ell no fos conscient, no? De tots els greuges que el centralisme imposava a Catalunya. No? No vol dir això. No vol dir que no els intentés combatre. L'únic que ell, bueno, com molts dels seus contemporanis, no posa en dubte estrictament l'existència de l'Estat espanyol. L'únic que, en tot cas, reivindica que Catalunya mereix un espai vital com a nació i com a cultura, un espai vital dins d'un estat molt centralitzat, bé, que els he de dir, que imposa aquestes traves al desenvolupament cultural de la cultura catalana. Per tant, ell reivindica que la cultura catalana, en tant que espanyola, doncs mereix aquest reconeixement. Té poques armes per combatre-ho, però intenta, moltes vegades amb mitjans precaris, donar a la ciutat aquest estatus de capital europea que li és negat. Cap als vols del 1879, ell comença professionalment com a crític d'art a la revista La Renaixença. No és un crític d'art dels més influents, però sí que val la pena doncs ressaltar que és la primera vegada que la crítica d'art es fa en llengua catalana. I llavors ell té articles que condensen una miqueta la vida cultural de la ciutat. No? En aquell moment no hi ha encara exposicions institucionals, però sí que, per exemple, doncs, es fan exposicions d'artistes sobretot en les botigues d'art, com és el cas de la Parés, no? Que fan com una mena de sales d'exposició alternatives, i hi ha també altres exposicions impulsades des d'entitats culturals. Però també, a part de resumir la vida cultural de la ciutat en aquestes crítiques d'art, també té algun article més de fons. I aquí una mica comença la seva veritable vocació. I llavors ell constata que Barcelona, i sí, en extensió també Catalunya, té un enorme potencial artístic. Hi ha una pedrera d'artistes molt important que treballen a Catalunya, arreu d'Espanya, fins i tot fora de l'Estat. Hi ha un públic potencial, que li interessa l'art, que vol veure exposicions. Hi ha possibles compradors, hi ha gent amb capital, hi ha col·leccionistes, i per contra no hi ha exposicions oficials. Les úniques que es feien tenien lloc a Madrid, no hi ha exposicions des d'altres institucions, o molt poques. Barcelona és un autèntic desert de museus. No hi ha, es pregunta si ve un estranger i vol veure com és l'art de Catalunya actualment, no tindria un lloc on anar, no? Hauria d'anar com a molt a les botigues d'art, es faria una idea si anés doncs als tallers dels artistes, però no hi ha un lloc on hi hagi un museu d'art. No hi ha associacions d'artistes que defensin els seus interessos professionals, no hi ha estímuls, no hi ha concursos institucionals o compres, etc. Per tenir titulació oficial, encàrrecs públics, per poder exposar i tenir que consti en el currículum, cal anar a Madrid. Llavors Pirozzini d'alguna manera denuncia aquest estat de frustració, podríem dir, de les arts, de les belles arts a Barcelona, però també es mostra confiat, igual que ha passat amb la literatura, es mostra confiat en un renaixement, i de fet, òbviament, no es va equivocar. Ell ja pressentia, igual que havia passat amb la literatura, aquesta renaixença també de les belles arts. L'únic que instava a les institucions a posar-hi, òbviament des del govern central, les institucions provincials i el govern local, a posar-hi remei. Òbviament, en aquesta època, quina institució pot fer de plataforma real interessada en el desenvolupament de les belles arts a Barcelona? Sens dubte és l'Ajuntament, l'administració local, és la que realment pot actuar de plataforma per aquest desenvolupament de les belles arts. En aquesta època l'Ajuntament de Barcelona és aquest ajuntament de l'època de la Restauració, és a dir, de l'últim terç del segle XIX, Era un ajuntament que ja des de feia temps potenciava l'acció de les corporacions, de les associacions cíviques, és a dir, allà on no arribava l'ajuntament, allà on no arribava la institució, donava suport a altres institucions. I aquí en aquest ajuntament hi ha un personatge que és clau, que és Rius i Taulet. És un alcalde durant uns 20 anys, més o menys entre 1870 fins al 1890, en què va morir. Va ser alcalde 4 cops, tot i que no sempre va esgotar la legislatura, per dir-ho així, però va ser, i és significatiu que durant que 4 vegades va ser alcalde. És l'alcalde que es lliga, perquè és l'alcalde que està lligat a l'Exposició Universal, i és un, no és l'únic, però és l'alcalde que normalment està vinculat a aquest desenvolupament urbanístic i monumental de la ciutat. Està molt lligat a la idea de ciutat moderna. Òbviament no és l'únic, però sí que està molt lligat a aquesta idea de ciutat. En aquesta època no es pot dir, ni molt menys que hi hagi una política cultural ferma per part de l'Ajuntament, però sí que és cert que l'Ajuntament fa com de caixa de ressonància, no? Tot allò que li ve, a vegades que surt d'una esfera privada, com és el cas doncs el monument a Colom, que és d'una envergadura molt gran per la ciutat en aquesta època, és una obra molt gran, va trigar molts anys en fer-se, o la mateixa exposició. No? Són coses que venen d'esferes privades, però que l'Ajuntament se les sap apropiar en un moment donat i se les apropia amb la bona intenció, doncs, i les fa seves. Per tant, no hi ha una política cultural que estigui programat, que hagi de ser així, que hi hagi d'haver aquest monument o aquesta exposició, però sí que l'Ajuntament actua d'aquesta manera de caixa de ressonància de totes les iniciatives que sorgeixen sovint des d'esferes privades. Llavors és aquí quan surt a la palestra aquest personatge de la mà de Rius i Taulet. Segurament es coneixien de molt abans, però Pirozzini, que seguia sent crític d'art a la Renaixença, esdevé una mena d'assessor, no té un càrrec, ni molt menys, però esdevé com una mena d'assessor de l'alcalde Rius, sobretot en la tercera i a la quarta alcaldia de l'alcalde Rius. I ell té una implicació molt gran, està en totes les secretaries com a crític d'art, està en totes les secretaries de les comissions monumentals. És el cas del monument a Colom, que va ser iniciat el 1881. Sovint, i aquest és un dels equívocs que a vegades hi ha, es relaciona el monument a Colom amb l'exposició del 88. I sí que és cert que va ser acabat el 88. De fet, de resultes de l'exposició es va donar una última embranzida i va ser inaugurat, però és un monument que és de molt abans i que va sorgir molt abans de l'exposició. I Pirozzini té un paper molt, molt gran, segurament fins i tot en el disseny mateix de les al·legories que hi tenen lloc. És un monument de molta categoria per la ciutat. O altres monuments que tenen, doncs, dels catalans il·lustres, que estan situats en l'anomenat Saló de Sant Joan, que actualment és el passeig de Lluís Companys, o altres monuments que hi ha també escampats per la ciutat. Ell hi té sovint, no a tots, però sovint en aquests monuments del 19, ell sol estar a les secretaries executives dels monuments. També a les festes de la Mercè, que són promogudes pel mateix Rius i Taulet. També Pirozzini també està dins les comissions de festejos, per dir-ho així. Però potser una de les coses més importants, ja que ens dona més idea del personatge, és quan ell, a títol, ja sigui a títol propi o bé a través d'alguna d'aquestes associacions, fins i tot segurament a través de l'Ateneu Barcelonès, Pirozzini fa un... presenta a l'Ajuntament un projecte per tal de convertir els edificis que encara quedaven de l'antiga ciutadella, els edificis militars que encara no havien estat demolits, perquè d'entrada en aquests moments estem al 1881, ja feia uns 10 anys que es treballava en el parc. Des del 1870 s'estava treballant en la conversió de la ciutadella. Es van enderrocar els baluards, es van enderrocar bona part dels edificis de la ciutadella i doncs ja feia temps que es treballava seguint els plànols del mestre d'obres Fontseré, s'estava treballant ja la conversió d'aquest espai, que havia estat un espai que guanyava la ciutat, en parc. En principi, en el plànol de Fontseré, del parc de la Ciutadella, ell imaginava doncs, que tots els edificis, els antics edificis militars, estiguessin fora i doncs, enjardinar, fer els monuments que calgués i construir algun edifici que servís per fer algun equipament cultural. És a dir, que la idea de la ciutat guanya un espai per parc, però a la vegada també que ha de tenir doncs, un espai per fer exposicions, un espai, un palau de la indústria, ja hi és. El que passa és que els militars van trigar molt en marxar i van quedar durant molt temps edificis, com és el cas de l'Arsenal, el Palau del Governador i l'Església. Doncs bé, ja havien passat 10 anys i també segurament havia també crescut la idea també dels barcelonins de que era un patrimoni, òbviament un patrimoni que estava vinculat a esdeveniments molt tristos per la ciutat, òbviament, però que era un patrimoni que es podia conservar i a més hi havia una idea pràctica, doncs, es podien conservar perquè eren edificis del segle XVIII i per aquesta connotació simbòlica que tenien, però a més també podien, òbviament, després de ser rehabilitats, els pavellons podien servir per museus, uns museus que la ciutat no tenia, i l'església podia servir per fer un panteó dels catalans il·lustres. Ja s'explica una miqueta la idea d'aquest personatge. Llavors l'Ajuntament, el 1881, entoma aquesta idea, la qual cosa fa modificar enormement la idea de parc, perquè són uns edificis que es preveia demolir i que ara, en canvi, es conservaran. El que passa ja veurem que trigarà molt en que es puguin ser rehabilitats i que acabin sent museus. I de fet l'església va ser rehabilitada però mai es va emprar, mai va tenir la funció de panteó. Llavors, entremig, una mica entremig, va arribar la idea de la primera exposició universal de l'Estat, de fer-la a Barcelona. Per tant, estem en un... I a més la idea d'emplaçar-la en els mateixos terrenys on s'estava construint el parc. De fet, el parc ja estava molt avançat, el mateix des del 1870 i a més el mateix 1881 ja va ser inaugurat pràcticament amb bona part ja de la Font de la Cascada i bona part dels elements que tenia el parc. Pirozzini té un paper molt important des de principi fins al final, perquè de fet, com ja hi ha apuntat el Joan Roca, el director del museu, el primer promotor de la mostra és un privat, és l'emprenedor d'origen gallec Eugenio Serrano de Casanova. Era un home que tenia una gran experiència en exposicions internacionals, universals, sempre havia format part de la majoria de comitès espanyols de les exposicions i tenia moltes coneixences catalanes, ell era excarlí, tenia moltes coneixences de l'època de les guerres carlines, i aprofitant la relativa proximitat de Pirozzini amb l'Ajuntament. Recordem que Pirozzini no té càrrec, no té encara càrrec, però ja té una funció, podríem dir, d'assessor de l'alcalde. Li va demanar que actués, Serrano de Casanova li va demanar que actués de mitjancer per fer arribar a l'Ajuntament la seva proposta, que és una proposta audaç per l'època, en la qual ell demana doncs, un emplaçament, que el municipi li cedeixi un terreny on ell ha de fer l'explotació d'aquesta exposició. Per tant, comença com una iniciativa completament privada, cap a finals del 85. Llavors, es diu fins i tot que va ser el mateix Pirozzini que li va suggerir l'emplaçament del parc de la Ciutadella. Serrano, al final, es va haver de desvincular del projecte d'una manera més o menys forçada i en un moment donat, doncs, entre els 86 i 87, el projecte és liderat pel municipi, és a dir, el municipi se'n fa càrrec i en aquest moment és quan Pirozzini assumeix la secretaria i té, per tant, un paper crucial en aquest bon desenvolupament d'una mostra que per l'època, sense que hi hagués abans una experiència semblant a Barcelona, doncs, té realment molt de mèrit, perquè si bé la comparem amb grans exposicions de París o de Londres, És difícil de comparar, aquesta és una exposició menor, però per la ciutat és la primera, de fet la primera a l'estat espanyol, i a més doncs, d'una complexitat que va acabar assumint el mateix Ajuntament sense tenir molta experiència en l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments. Per tant, és una exposició que amb les seves limitacions va ser l'ocasió per realitzar o per acabar moltes vegades accions urbanístiques que hi havien estat començades prèviament. Però, sobretot, el més interessant és que també són més aviat les conseqüències que té la celebració d'aquesta exposició, perquè a part que dona una experiència al mateix Ajuntament en l'organització d'esdeveniments d'aquesta categoria, a més també dona lloc a una sèrie d'edificis que alguns es van fer de manera provisional per la mostra, però uns altres ja amb un cert esperit de permanència, una sèrie d'edificis que poden servir mentre aquells edificis que hem dit abans, l'Arsenal, aquells edificis de la Ciutadella no siguin rehabilitats, que això costarà molt, mentre aquests edificis, especialment el Palau de Belles Arts, doncs podran servir, ni que sigui provisionalment, com a museus i sobretot com a escenari de les grans exposicions municipals que a partir d'ara ja podríem parlar que a partir del 88 l'Ajuntament ja té més o menys una política més o menys definida en relació a les Belles Arts. De fet, aquest Palau de les Belles Arts no estava dins el plànol de la primera exposició, l'exposició de Serrano. Serrano de Casanova havia concebut una exposició una miqueta més austera, més petita, i quan l'Ajuntament pren la iniciativa i pren el lideratge, el Palau de Belles Arts que havia concebut Serrano de Casanova dins el recinte de la Ciutadella, que està, comença a partir d'aquí, això és l'Arc de Triomf, perquè ho situeu, això és el passeig de Lluís Companys actual, doncs aquest palau el veuen petit. Per tant, en qüestió de mesos, en molt poc temps, construeixen fora del que és estrictament el recinte de la Ciutadella, és a dir, aquí on hi ha actualment l'edifici dels jutjats nous, però que ara ja no són nous. És a dir, que aquí hi ha, com veieu, el Palau de Justícia, i aquí hi ha aquest edifici tan gran, si mireu per comparació, que ja té una idea de permanència. Per tant, ja vol dir que el consistori s'està plantejant aprofitar, com moltes vegades ha fet Barcelona, no? Amb el 29 i després recentment amb altres esdeveniments més recents, aprofitar doncs, un esdeveniment d'aquesta categoria per després aprofitar els edificis que s'haguessin fet en funció d'aquest esdeveniment. Llavors Carles Pirozzini, després de l'exposició, és nomenat funcionari municipal i es fa càrrec de la Comissió de Conservació dels Edificis que van quedar per l'exposició. Molts eren provisionals i per tant es van desmuntar, però alguns, com és aquest el cas, es van mantenir, amb la idea de que poguessin seguir servint a la ciutat. I ell també va ser secretari de la Junta de Museus fins a la seva jubilació al 1920. I a la vegada, com he comentat abans, també va ser una mena de secretari perpetu, no? Secretari permanent de totes les exposicions de Belles Arts i d'Indústries Artístiques que, aprofitant l'existència d'aquest pavelló d'exposicions que no tenia Barcelona, una cosa comparable, es fa l'Ajuntament amb l'objectiu d'incentivar les Belles Arts també, però amb l'objectiu d'anar comprant obra de coetània per fer el futur Museu de Belles Arts. De fet, una bona part de la col·lecció que es va comprar llavors, entre finals del segle XIX i principis del XX, una part, perquè després es van seguir comprant i actualment encara se segueix comprant, forma part d'aquesta col·lecció del MENAC. És a dir, que el Palau de Belles Arts i el Museu de Belles Arts que va sortir, en certa manera és com el germen de l'actual col·lecció d'art modern del Museu Nacional d'Art de Catalunya. És com el seu predecessor, podríem dir, el precedent immediat del MENAC. Bueno, aquí només veiem com és una caricatura del mateix Pirozzini que en una de les exposicions, crec que aquesta és la del 1907, em sembla, que està com traient la pols del Palau de Belles Arts i es diu endrecem la casa que hem de venir forasters, perquè les exposicions sempre tenien una secció internacional, cosa que no passava, per exemple, amb les exposicions de Belles Arts, les oficials de Madrid, que eren només d'artistes de l'Estat. Per tant, aquí ja sempre hi ha una mirada cap a Europa, no? Més que no pas quedar-se només amb el que té el mateix estat. O un cartell d'aquestes exposicions de Belles Arts que es van fer entre, aquesta és la del 96, però es van fer diverses entre finals del segle XIX, principis del XX, i després van seguir-se fent, però ja sense la idea tan d'espectacle com les que havien tingut lloc en aquest Palau de Belles Arts. Aquesta seria una mica en síntesi la biografia d'aquest personatge. Ara ja fa 25 anys, l'any 1988, quan se celebrava el centenari de l'exposició del 1888, es va editar un llibre magnífic, el llibre que segurament molts de vostès coneixen, el llibre del centenari, aquell llibre del qual va ser dirigit pel Ramon Grau. És un llibre molt, molt, molt important. En 100 anys es va recopilar molta història i es va poder reconstruir la història de l'esdeveniment del 1888. De tota manera, en aquell llibre encara, per exemple, el personatge mateix de Pirozzini estava poc dibuixat. No es tenia un perfil molt clar de qui era. Normalment es parla, en relació a l'exposició del 88, se sol parlar del comitè dels 8. Potser n'han sentit parlar, que són tots aquells homes, els 8 homes, sempre surten les cares als seus gravats, que són doncs, des de Rius i Taulet, Manuel Girona, el marquès de Comillas, Duran i Bas, tota una sèrie de personatges molt importants, aquests 8 personatges, entre els quals Pirozzini, però justament Pirozzini estava poc dibuixat en aquest comitè dels 8, d'aquestes persones que quan l'Ajuntament lidera l'exposició del 88, doncs són els que tenen una importància vital en el desenvolupament d'aquesta mostra. Llavors, per què Pirozzini quedava tan poc visible? No? Per què ha quedat una mica oblidat? Segurament hi ha moltes raons. És evident que Pirozzini no va ser un personatge públic com pot ser un artista o un polític, no va ser mai públic. Segurament era fi a alguna facció catalanista més conservadora, però teòricament no tenia doncs, una afiliació política molt clara, ni era polític ell mateix. Per tant, és un personatge que no és un personatge públic, és un personatge de l'administració, que sembla que ja li toca fer aquest paper, que ja li toca fer aquesta feina entre bastidors, aquesta feina entre bambolines. A més, d'altra banda, també ell, no només ell, no? Sinó en general els personatges del segle XIX, aquests personatges més vuitcentistes, són una mica esbandits o desplaçats per la nova generació noucentista, aquesta generació ja molt lligada a les institucions catalanes del segle XX, que òbviament és una institució molt... és una generació que es veu molt diferent a la generació del XIX. Nosaltres ara tenim una mica més de perspectiva històrica i veiem que, en el fons, els noucentistes són, òbviament, són l'evolució, són els deutors d'aquests homes del segle XIX, però ells mateixos no es veien, òbviament, una generació diferent i, per tant, ell i d'altres han estat una mica desplaçats per aquests noucentistes. D'altra banda, també va ser un home que va morir en plena Guerra Civil, a finals del 38, perdó. I és veritat que alguns dels seus successors, homes lligats als museus, com és el cas de Joaquim Folch i Torres, que en certa manera es pot dir que va ser el seu successor en molts aspectes, o és el cas de Pere Buigas Tarragó, que fins i tot va arribar a fer, és el pare de l'arquitecte Buigas, que també era un home lligat a l'administració de museus, fins i tot va arribar a fer una biografia que va quedar inèdita, però no hi va haver prou. Va ser reivindicat, però segurament no hi va haver prou. Per tant, en certa manera, aquesta biografia treu o vol treure de l'oblit aquest personatge i acabar doncs, de mostrar el període amb un coneixement més complet del període. No? Sovint ens centrem en aquests personatges més públics, però també és interessant veure també aquest tipus de personatges que estan a l'altre costat i que dins l'anonimat pràcticament de les comissions tècniques doncs, també tenen, són relativament influents. D'altra banda també quan es va fer el llibre del centenari, el 1988, per exemple, encara no estava o no havia sortit a la llum la documentació personal de Pirozzini. La va a finals del, sembla que és el 96 i després l'any 2004 que la Biblioteca de Catalunya la compra per subhasta i per tant és una documentació molt interessant perquè és una documentació de primera mà que podíem dir de la lletra petita de l'exposició, no? On veiem el dia a dia de l'exposició amb una sèrie de documentació molt interessant per saber com va anar realment, no? La part aquesta que no es veia i que era molt poc visible i que és la que determina el bon resultat d'aquesta mostra dins de, que és una mostra relativament menor. Per tant, bueno, en certa manera aquesta nova documentació enriqueix aquest discurs del 88 amb aquests 25 anys que han passat des d'aquest magnífic llibre del centenari. També ens dona informació sobre una segona exposició que segurament també ja estava en ment de Rius i Taulet, l'únic que Rius i Taulet va morir el 1890, poc després d'acabar l'exposició del 88. Però ell segurament ja tenia en ment una segona exposició que calia fer al cap de 10 anys, posem per cas de la primera. De fet, es diu que Rius tenia aquesta frase, no? Amb dues exposicions farem Barcelona, amb la idea de dir aprofitem perquè l'exposició dona, primer, que l'exposició serveix per crear una imatge de la ciutat pels mateixos barcelonins, però també de cara en fora, i que també dona una sèrie d'edificis, una sèrie, es dona l'excusa per fer una sèrie de, cometre doncs, una sèrie d'obres d'urbanització de la ciutat o d'acabar les que ja estan començades. Era una segona exposició que s'havia d'ubicar al marge dret del Besòs, però que mai va reeixir, eh? I al final es va acabar decidint amb el pas del temps els terrenys de Montjuïc per ubicar la que després serà l'exposició del 29. També una cosa interessant que ha donat a conèixer aquesta documentació del personatge són les polítiques de memòria que el mateix Pirozzini va activar sobretot a partir de l'any en què es feia el 25è aniversari de l'exposició del 88, és a dir, el 1914. A partir del 1914, el mateix Pirozzini, ja ho farà de forma anual, crearà una mena d'acte que es farà cada any, el 20 de maig, que és la data de la inauguració de l'exposició del 88, entorn del monument a l'alcalde, monument que, òbviament, doncs, Pirozzini també va estar a la Comissió Monumental, eh? Va ser un dels que el va erigir. Aquest monument es va inaugurar el 1901, però a partir del 1914 Pirozzini inaugura una sèrie d'actes anuals en el qual es retroben els veterans de l'exposició del 88, cada vegada més vellets, cada vegada en queden menys, i que consisteix en una ofrena floral davant del monument, fan una missa, van al cementiri, visiten les tombes doncs, del Rius i Taulet, d'altres personatges vinculats al 88, i fan un àpat entre els veterans. Per tant, d'alguna manera ell construeix, també amb aquests actes, una mena de discurs del 88, en el qual doncs, lliga, òbviament, molt... D'alguna manera es pot llegir doncs, que la clau de la modernitat de Barcelona és el 88 i la figura de Rius i Taulet. És a dir, acaba creant una mena de polítiques de memòria al voltant de la llegenda o al voltant de la imatge del mateix Rius. Segurament exagerada, però ell ajuda a crear aquesta o ajuda a mantenir viva la flama d'aquesta memòria del 88. De fet, després us ho mostraré perquè és un acte que es va fent durant la guerra i en la postguerra fins als anys 60 i molts. Voldria fer esment també de que en aquests anys que han transcorregut des de la publicació d'aquest llibre del centenari, a part de la biografia de Pirozzini, també cal esmentar la biografia d'aquest personatge que és tan interessant, que de fet és l'iniciador de l'exposició, que és Serrano de Casanova. Aquesta biografia l'han feta Jaume Rodon i Joan Prados, uns amics, aquí també hi són, i de fet la figura de Serrano també ha quedat molt, molt oculta. Moltes vegades abans parlava amb el Joan i dèiem que en realitat moltes vegades s'esmenta l'exposició i ni tan sols es parla d'aquest iniciador privat de l'exposició. I és el gran perdedor, podríem dir, també de la història de l'exposició. Per tant, és molt interessant i aporta unes dades que quan es va fer el centenari no es tenien, o la imatge de Serrano de Casanova no era massa precisa. Per tant, és una bona contribució també en aquests 25 anys que han passat. És a dir, que sembla que quan es va fer el llibre al centenari ja el tema estava esgotat, però penso que encara ha donat una miqueta, encara hem pogut aportar entre tots plegats coses. Per exemple, aquests dos retalls, no?, que són curiosos. Un és del 1967. El 1967, estem als anys 60 llargs, òbviament ja no quedava ningú del 88. De fet, Pirozzini, que va morir l'any 38, just l'any que es commemorava el 50è aniversari de l'exposició del 88, doncs ell era l'últim supervivent del comitè aquest dels 8, l'any 30, quan ell va morir. Però l'esperit aquest del recordatori de l'exposició va quedar, i va quedar fins fa relativament poc. Aquí estan una sèrie de persones vinculades al consistori. La persona que està asseguda és el fill de Rius i Taulet, justament, que ja era molt gran i sembla que era un nen quan es va fer l'exposició del 88, però encara era viu. I aquí veieu doncs, totes aquestes flors al peu del monument. Aquí, cosa curiosa, també se celebra la commemoració de les dues exposicions, però realment la del 29 no va tenir aquests fidels que van anar cada any. En canvi, la del 88 sí, va tenir doncs, una sèrie de persones que van mantenir viva la flama d'aquesta primera exposició. O, per exemple, com a cosa curiosa, aquest altre retall que diu la campanya electoral resta protagonisme al centenari de l'exposició universal. Veiem dos personatges molt, molt coneguts i aquí encara es diu al final d'aquest article, per tant és del 1988 quan se celebrava el centenari i també els personatges estan en aquesta mateixa ubicació. Diu Pere Duran Farell, que va fer de secretari de la comissió del centenari, invitó a recuperar para los Juegos Olímpicos del 92 el espíritu emprendedor de la sociedad civil catalana de 1888 y una ofrenda floral de las autoridades catalanas ante el monumento al que fuera alcalde francés Rius i Taulet sirvieron para conmemorar ayer la efeméride. Per tant, encara viu aquesta idea de la commemoració a través d'aquestes polítiques de memòria que tenen una continuïtat inusitada, no?, per tenint en compte que l'esdeveniment era realment molt, molt antic. Aquí, per exemple, una fotografia d'alguns d'aquests supervivents. Ja realment es veuen molt grans. És el 1934. Pirozzini és aquest, ja un home ja octogenari. Voldria llegir, tot i que ho teniu aquí, doncs voldria llegir un fragment d'un llibre molt, molt ben escrit de Joaquim Maria de Nadal. Ell és un dels cronistes de la història de Barcelona. Escrivia més molt bé, molta gràcia. I ell era el fill de Josep Maria de Nadal, que havia estat alcalde de Barcelona. Ell ja és un home ja d'una generació del segle XX, òbviament, però al segle XIX li és bastant proper. Ell també era un infant quan es va fer el 88, per tant encara té records, però sobretot té records a partir del seu pare i de les coneixences del seu pare, de Josep Maria de Nadal. Llavors ell explica que havia anat a un dels àpats d'aquests supervivents del 88 i que va sortir amb un gust, una mica de tristor, a la vegada que admirat per aquesta colla de carcamals, no?, perquè pobres ho eren. I diu, em feren l'efecte d'uns nàufrags, d'uns pobres nàufrags, d'una centúria desapareguda, refereix al 19. Val a dir que eren uns nàufrags que havien salvat tot l'equipatge. Per convèncer-me, només havia de sortir al balcó i esguardar en totes direccions, al carrer de Pelayo, vorejat pel tren, per un tren de Sarrià que circulava entre carrers completament urbanitzats fins a la muntanya, la Rambla de Catalunya, superurbanitzada, en el lloc d'una riera i d'unes bòbiles, el Passeig de Gràcia, unit amb Gràcia, sense solucions de continuïtat, i la Ronda de Sant Pere, tributària de l'Arc de Triomf. Tot allò era el bagatge del naufragi. Tot allò ho portava dintre l'exposició i subsistia gloriosament, quan de l'exposició mateixa no en quedava sinó el Palau de Belles Arts, escardat, una galeria de màquines plena de goteres, el Castell dels Tres Dragons i el Parc de la Ciutadella en poder de les mainaderes, dels soldats, dels bombers, dels suïcides i de l'elefant. Trobo que té gràcia per veure com ell també veu aquests homes del 19, no? Tot i que no es pot adjudicar tota aquesta superurbanització de la ciutat només al fet del 88, sí que és interessant com ell veu que la tasca d'aquests homes del 800 en la construcció de la Barcelona moderna. Aquí ell parla d'aquests vestigis que encara ha vist, és una mica abans de la guerra. Parla de l'Arc de Triomf, és un vestigi del 88, sens dubte, és l'entrada triomfal al recinte de l'exposició, allà on hi havia també les guixetes, l'entrada pròpiament dita, ja és un edifici, bueno, un edifici és un monument que ja té aquesta ànsia de que després de l'exposició perdurarà i serà el record físic de què hi va haver l'exposició. Després hi ha el Palau de Belles Arts, que he comentat abans, que bueno, segurament perquè havia estat fet en mesos va donar molts problemes de conservació, però encara subsistia, es va enderrocar després de la guerra. Després parla de la Galeria de Màquines, que formava part del Palau de la Indústria, també és un dels edificis que es va mantenir, també va servir per usos diversos, a vegades magatzem, també museu, per Palau d'Exposicions, etc. I també va ser enderrocat perquè estava molt malmès després de la guerra. I també parla del Castell dels Tres Dragons, com saben era el de Domènec i Montaner, aquest edifici que també estava fet per perdurar, que era el restaurant de l'exposició, que va tenir diversos usos, i l'últim doncs, com a museu de zoologia. Eren encara vestigis de l'exposició físics que ell podia veure. Què en queda ara? Sens dubte, doncs ara, per exemple, doncs hi ha el Palau de les Belles Arts, no tenim tampoc el Palau de la Indústria, queden pocs vestigis físics de l'exposició. Clar, a diferència de l'exposició del 29, on sí que hi ha més vestigis, no? I es pot fer un discurs més comprensible del que va ser l'exposició, la de Montjuïc. Hi ha unes restes físiques que permeten fer un discurs més entenedor pel visitant, pel que s'imagina que va ser el 29, però en canvi el 88, primer, que queden poques coses, òbviament és més antiga, queden poques restes, però d'altra banda és que en el mateix espai s'hi sobreposen moltíssims discursos i moltes vegades hi ha una dificultat, jo crec, ja sigui pel visitant forà com també pel propi barceloní, perquè en el mateix espai del Parc de la Ciutadella s'hi barregen, s'hi superposen memòries molt diferents, no? Que jo intentaré ara una mica esbossar doncs, per reivindicar que potser caldria una lectura una mica més clara d'aquestes i més aïllada de les diferents memòries que se sobreposen en aquesta part de la Ciutadella. Tenim d'una banda la memòria de la Ciutadella en si mateixa, no? De la creació de la Ciutadella, al voltant dels fets del 1714, un discurs que òbviament entronca també perfectament amb el discurs del Born, de les restes trobades al Born. Tenim després el discurs de l'enderroc de la Ciutadella el 1868 i per tant la cessió d'aquest solar a la ciutat perquè s'hi faci el parc. Aquesta és la idea de parc que té el mestre d'obres Fontserè, Ell imagina en aquest terreny, un cop ja s'han enderrocat totes les muralles i els bastions, i ell també imagina que tots els edificis militars també han de ser enderrocats, doncs ell imagina un ajardinament, una construcció d'un palau de la indústria al mig i una sèrie de construccions que tenen a veure amb la idea de lleure i també la idea cultural del parc. Fonseré és també el mateix que fa el Mercat del Born, és el mateix autor. I recordem doncs, que Fonseré ja guanya el concurs per fer el parc, hi ha altres projectes, però el 1870 guanya el concurs Fonseré i per tant des del 1870 ell està treballant en el parc i el 1881 ja s'inaugura, tot i que no està acabat, però ja s'inaugura el parc amb la majoria de construccions. Per exemple, doncs aquestes són construccions que són del parc, no pas de l'exposició. Ja estaven, quan ja eren preexistents, quan l'exposició se sobreposa al discurs del parc. Tenim doncs, la font de la cascada, tenim l'hivernacle, tenim l'ombracle, tenim també doncs, el primer museu municipal, que és el Museu Martorell. És un museu que ja existeix a mans de l'exposició, és del 1885 i és gràcies als diners que posa un particular, Martorell, que té una col·lecció a més d'arqueologia i d'història natural. Ell posa la col·lecció i posa els diners per bastir l'edifici. Aquest és l'antic museu de geologia. Per tant, aquest edifici ja existeix en el parc. El parc ja té aquesta idea d'un parc, un parc per el lleure urbà, però també un lloc d'equipaments de la ciutat, d'aquests equipaments que tant necessita la ciutat, dels quals està tan mancada. O molts monuments són ja preexistents, com el de General Prim, i d'altres es van fer després. Doncs tenim aquest discurs hem dit de l'enderroc de la ciutadella, el discurs també de la construcció del parc. Tenim un parc que ja està funcionant, no està acabat, però llavors se li superposa una exposició. Aquesta idea a vegades no queda prou clara en els discursos urbans i penso que és molt interessant. No? Una exposició que de sobte, a part que, com hem dit abans, els antics edificis militars al final es decideix que no s'enderroquen i per tant estan aquí, resulta que ara, de resultes de l'exposició, es construeixen pavellons molts, que s'escampen per tot el parc i fins i tot, com he dit abans, fora del parc, com és el cas del Palau de Belles Arts, que s'ha d'ubicar fora perquè ja no hi cap. Molts d'aquests pavellons aniran fora després de l'exposició perquè tenen un caire no permanent, però en canvi d'altres es mantindran. Aquest ventall és aquest Palau de la Indústria i hi ha els diferents pavellons, que aquí també es poden veure, de les diferents nacions. I aquests són altres pavellons petits que estan just al costat, doncs, per exemple, de l'antiga església castrense, que forma part d'un altre discurs. Llavors, també tenim el discurs del que queda després de l'exposició. Què en queda? Doncs el que queda és, bàsicament, l'Arc de Triomf, el que queda és aquest Palau de Belles Arts que s'ha enderrocat després de la guerra, i el que queda és el Castell dels Tres Dragons. I també dins el parc queden alguns altres edificis que aniran sent desmantellats amb el temps. El Palau de les Ciències, el Palau de l'Agricultura, aquests estan fora, el Palau de la Indústria, que també serà desmantellat al cap d'un temps. També és veritat que després de l'exposició el parc continua i se segueixen millorant, se segueix acabant l'enjardinament, se segueixen posant-hi altres escultures, per exemple les escultures dels literats que hi ha escampades per tot el parc, són posteriors a l'exposició. També tenim el discurs aquest d'aquests edificis històrics, aquest és l'arsenal, era l'arsenal de la ciutadella. He dit abans que quedava l'església, que mai va ser panteó, va quedar com a església, no va ser panteó dels catalans il·lustres, però va seguir sent església, quedava el Palau del Governador, que amb el temps i actualment també és un institut de secundària, i l'arsenal que amb el temps va acollir els museus municipals amb la col·lecció primer d'arqueologia, després d'arts decoratives i finalment també bona part de la col·lecció d'art o del que es deia abans d'art antic, fins que ja va passar tot després de l'exposició del 29 va passar tot a Montjuïc. Però també tenim doncs, que quan va passar la col·lecció d'art i d'art antic a Montjuïc, aquest edifici tan, que de fet era un edifici que s'havia rehabilitat però a més s'havia ampliat, se li havien afegit dues ales, doncs aquest edifici va ser, les, com saben, va ser la seu del Parlament de la Generalitat Republicana. Òbviament després de la guerra, durant el franquisme, va tornar a acollir la secció d'art modern del Museu del futur Museu Nacional d'Art de Catalunya, per després una altra vegada tornar a acollir el Parlament en la moderna doncs, Generalitat. Per tant, hi ha moltes memòries que se sobreposen en aquest parc. Per tant, deia això, que des del punt de vista d'una persona que a més jo visc relativament a prop, no? I tendeixo a passejar molt per aquestes llocs, trobo que potser el discurs del 88 bueno, es pot una mica millorar. No? Tenim pocs vestigis, però potser sí que es podria intentar una mica aclarir tant pel barceloní com també pel visitant fora. No fa gaire, fa poquet llegia que una formació política del municipi havia demanat que el Parc de la Ciutadella acollís un centre d'interpretació de la memòria de la Ciutadella i de la memòria de les altres memòries del que va ser doncs, la seva conversió en un parc, etc. I realment és una idea interessant. Òbviament, una part d'aquest centre d'interpretació s'ha de lligar al centre d'interpretació de les restes del Born, naturalment. Però llavors llegia en la mateixa pàgina d'aquesta formació política, però també repeteix en la pàgina de l'Ajuntament, llegia la frase següent, deia, quan explicava una miqueta el perquè de la Ciutadella, deia el 1868 es va decretar la cessió de la fortalesa a la ciutat, que en va ordenar l'enderroc. I llavors deia, el 1888, en motiu de l'exposició universal, l'alcalde Rius i Taulet va encarregar a Josep Fontseré la construcció del parc tal com el coneixem avui. I òbviament això és una errada, no? És una errada bastant important, perquè com hem dit, doncs el parc ja subsistia abans de l'exposició. De fet, és l'exposició la que se sobreposa a un parc que ja és preexistent i que després continuarà existint i ampliant-se després de l'exposició. Però aquest error, aquesta errada es repeteix. No? Després també he vist que la font també sembla que és la Viquipèdia perquè també ho diu, no? Per tant, bueno, potser sí que caldria millorar una mica el discurs perquè doncs, aquests equívocs, com també el fet aquell que dèiem de l'estàtua del monument a Colom, que no està feta expressament pel 88, tot i que és inaugurada en aquest context, sinó que està feta molt abans. Penso, per tant, que bueno, es podria fer un petit esforç per fer un discurs una mica més entenedor, un discurs que potser podria començar des del mateix Arc de Triomf, un Arc de Triomf que ja en aquell retall que he passat abans del 1988, aquell que del centenari, llegia també que es va restaurar i que es volia habilitar per dins, perquè no sé si hi han estat, hi ha unes portes, es pot entrar, es pot pujar fins a dalt, hi ha una galeria, no hi ha una vista, i aquesta vista no és una vista molt bona, però allà hi cabria un petit centre, no, un petit espai d'interpretació que ja el 1988, quan el centenari es volia fer. No? Jo l'he visitat recentment, en aquella data que es poden visitar edificis de la ciutat que normalment estan tancats. Doncs és interessant, si més no, doncs perquè es pot anar tant per una banda com l'altra. Em sembla que hi ha quatre maneres de pujar amb una escala de cargol fins dalt de tot. Segurament no seria un monument visitable normalment perquè realment té una capacitat molt limitada, però bueno, per què no obrir-lo uns dissabtes i generar a partir d'aquí un discurs una mica més entenedor. No? Jo penso que ni que fos algun tipus de mobiliari urbà que permetés fer una petita explicació del 88 a partir d'aquest passeig. Explicar també, doncs, encara que siguin edificis que ja no hi són, explicar una miqueta doncs, que hi havia aquí. aquí també organitzar algun tipus de, tal vegada de senyalització, perquè és veritat que el monument en si mateix té unes lletres que explica qui va ser Rius i Taulet. Bueno, penso que pot ser interessant. Òbviament el monument no és del 88, però és un monument que es va fer a l'alcalde del 88 posteriorment. Per tant, seria una altra peça interessant. L'Arc de Triomf està aquí, doncs el monument a Rius i Taulet està aquí. I aquí és l'espai que ocupava el Palau de Belles Arts, per exemple. I, òbviament, l'altre gran vestigi del 88 és el Castell dels Tres Dragons, no? Que també és un edifici amb ganes de permanència, que també a partir del qual es pot articular aquest petit discurs del 88, que jo penso que mancaria una mica i que no seria massa difícil de construir, no? Ajudaria més a distingir aquestes memòries que es sobreposen en aquest espai de la Ciutadella. Bé, ha estat una mica excusa, però jo penso que era interessant, doncs, lligar el personatge també amb una, no només parlar del personatge, sinó lligar-ho amb aquesta idea també de l'interès que per moltes persones té aquest període de la història de Barcelona. I els reptes que encara queden per mostrar un discurs una mica més coherent pels que ens interessa justament aquesta història de la recent de la ciutat. Doncs gràcies per la seva atenció.
Doncs gràcies a tu, Maria, gràcies a tots vostès, i a partir d'ara comença, doncs, si algú té alguna intervenció, alguna pregunta, alguna qüestió, és el moment d'encetar aquest torn. Disposem de micròfon i simplement és qüestió de que aixequeu mans per poder una mica ordenar tots les paraules. Hi ha alguna... Però per enregistrar-ho va bé.
Dues qüestions, una per puntualitzar-ho, perquè de que està equivocada jo, tenia entès que l'Arsenal era on hi havia l'Institut Verdaguer i que el Palau del Governador és on hi havia el Parlament i on hi havia el Museu de Belles Arts d'art contemporani. Estava equivocada.
L'Arsenal és l'edifici gran, l'edifici gros, l'Arsenal.
Sí, l'Arsenal era el gros, sí. I el petit, on hi ha el Verdaguer,
és el Palau del Governador.
Palau,
sí.
I l'altra cosa és una cosa curiosa, que els meus avis explicaven que va haver-hi un moment que venien fragments de terra de la Ciutadella a un preu. Ells no havien nascut el 1888, per tant, no sé, devia ser després per modernitzar-ho. Una manera de fer diners va ser aquesta, que tothom qui volia comprava una parcel·la de la Ciutadella pagant, però evidentment sense cap ànim de quedar-se amb res, però és una cosa curiosa, ja està, perdoni.
Sí, bueno, de fet, quan el terreny de la Ciutadella passa a la ciutat i s'enderroquen les muralles, després durant la revolució del 1868, sí que és veritat que en els terrenys, aviam si trobo una imatge que pot explicar millor, en els terrenys que havien estat on havia estat el glacis de la Ciutadella, l'espai entre els bastions i hi havia el fossat, etc. Aquests terrenys d'aquí, és a dir, la Ciutadella ocupava més terreny, és a dir, ocupava un terreny més o menys aquest, amb la qual cosa el parc és més petit. La resta de terrenys passen a ser terrenys municipals, efectivament, són terrenys municipals que permeten, per exemple, doncs que aquí, que era un terreny municipal, es pugui fer el Palau de Belles Arts. Eren terrenys que pertanyien al municipi. El que passa que sí que és cert que el municipi en ven. De fet, per exemple, el mateix personatge, no ho he dit, és una curiositat, la família Pirozzini, cap als anys 70, 76, compra una parcel·la aquí, en aquest trosset d'aquí, de manera que Pirozzini viurà sempre aquí, viurà tota la vida al costat del que serà després escenari de la seva, no, de la seva carrera, de la seva trajectòria professional, perquè ell com a funcionari municipal, treballem en un despatxet aquí mateix al Palau de Belles Arts. Per tant, ell viurà aquí mateix, perquè era un terreny de la Ciutadella que, efectivament, vostè té tota la raó, l'Ajuntament se'ls va vendre per, òbviament, finançar també la mateixa construcció del parc. I bueno, aquí, per exemple, hi ha el dipòsit d'aigües, que actualment és la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, que era el que havia de donar aigua a la font de la Cascada. Són terrenys del municipi i alguns són terrenys que ven a particulars, efectivament, per tenir diners, sí, sí.
A veure, sisplau, aquí al parc de la Ciutadella hi ha a l'entrada un monument al general Prim. Quina és la relació del general Prim amb el parc de la Ciutadella?
Sí, el general Prim, de resultes de la revolució, és el que figura que dona a la ciutat la Ciutadella. Per tant, òbviament és un personatge molt important, un dels catalans il·lustres que té aquest monument, que es va fer, de fet ja existia el monument quan es va fer l'exposició. I també, òbviament, d'aquestes comissions monumentals en les quals el personatge també hi va estar involucrat. I per tant, té molta relació.
No, però és que jo tenia entès que una de les condicions que havia posat és que no es podia edificar aquí a la Ciutadella.
No, de fet la Ciutadella no s'edifica pròpiament, és a dir que el terreny del parc segueix sent el terreny del parc, però sí que és cert que aquests solars, no tots, però l'Ajuntament el subhasta i bueno, té diners, no tots, alguns. Per exemple, aquí es farà el Palau de Justícia, que és aquest edifici. Jo crec que igual ja estava començat el 88, no s'acabarà fins molt més tard. Vull dir que són edificis que utilitza la mateixa ciutat, el mateix consistori, però que alguns els ven a particulars. Sí, sí. Tampoc sóc un especialista en aquest tema concret, no? Però bueno, això és segur.
Em sembla, vaja, recordo que hi ha una llei de devolució i aquests solars serveixen per pagar. No recordo exactament quin és l'acord, però vull dir, no es venen perquè sí. El problema que tenen és que en el moment en què han de vendre aquests solars baixa molt el preu i se'n venen pocs, de fet. I llavors els utilitzen per aquest tipus d'edificis públics.
Sí.
O sigui, la voluntat hauria estat treure'n diners,
sí,
però com que no es venen...
No es venen, no.
Hi ha un... Això ho vam estudiar fa anys ja. I,
sí, sí.
Per centenar. Perdoneu. Llavors, bueno, aquest és el tema. Per això hi ha la part que és parc, evidentment no es pot edificar, però els solars sí que són,
sí, sí,
són edificables.
Sí, sí, efectivament, es venen pocs. Sí, sí.
Alguna altra...
Pel que veig en aquest plànol d'aquí, m'imagino que es veu l'estació de França, que són les vies, i, és a dir, en la part inferior. Quan, diríem, això es va fer, és anterior a l'exposició, l'estació de França?
Tal com la concebim actualment, l'estació de França és feta el 29, el 1929. El que passa que, òbviament, abans ja existia la via que fos i no sé quin tipus de petita estació existia. La que veiem actualment al vestíbul que hi ha és feta el 29, coincidint amb la segona exposició.
Gràcies.
Però ja existia la com a via fèrrea.
Sí, era la del Madrid-Saragossa-Alicante.
Sí, exactament. Que són de companyies privades que fan negoci amb això.
Això m'ha semblat molt interessant, o més una qüestió que es deriva, a part del retrat del Pirozzini, realment com a nàufrag, amb aquest retrat del Pissunyer, aquest contrast generacional que diguem, potser amb la perspectiva històrica a vegades perdem, no? de la generació de la Renaixença, naufragada ja en el context de la generació, diguem-ne, noucentista, per dir-ho d'alguna manera, o hereva del noucentisme, o la que ja construeix, diguem-ne, actua, no? Políticament. Hi ha un altre aspecte que també és interessant, que és com es va formulant el format expositiu, no? Com va evolucionant i com va formar el format expositiu. Barcelona és una ciutat, no?, que ha funcionat a través de grans exposicions, o que dos d'aquestes grans exposicions han marcat fites de la ciutat, d'aquests esdeveniments internacionals, i és curiós la pròpia evolució del format expositiu, que segueix sent un format que té prestigi, però que és un format que comença essencialment, no?, com un element de promoció econòmica, que després s'artistitza, no?, i que el mateix Pirozzinin és en certa forma testimoni quan l'herència de l'exposició del 88 passen a ser les exposicions d'art, no?, i d'alguna manera l'exposició del 29 torna a ser una altra exposició d'aquestes essencialment de promoció econòmica, però ja quan Barcelona, diguem, fa l'altre gran esdeveniment del 92, ja no és la gran exposició, ja ha quedat com un format diguem-ne no obsolet, perquè encara se segueix fent, però diguem-ne el salt ja és una altra cosa, no? Jo diria que l'evolució del format expositiu és també un aspecte interessant. Simplement ara faig com a comentari, com a observació, a partir del que has dit, perquè m'ha semblat prou interessant i prou estimulant, com a format autoexplicatiu, el que deia el Joan en la presentació, no?, com a format autoexplicatiu, autorepresentatiu de la ciutat.
A més que són realment formats molt diferents, no?, també l'exposició del 88 amb el pla, l'exposició del 29 amb aquest format tan espectacular, no?, en muntanya.
I és una mica això, la ciutat que es representa, si inicialment és la ciutat de la indústria i de l'art i la indústria,
sí.
Ja la ciutat del 29 bàsicament és la ciutat allò de l'espectacle i del monument, no? I d'alguna manera sí que això és clarament, és dir, aquestes dues línies d'acció, exposició i monument, sí que estan implícites en la tasca del Pirozzinin. Bueno, això no sé, m'ha semblat allò, com a idea, com a suggeriment, prou interessant.
Perdona, no sé si hi vaig equivocat, però creia també que l'edifici de la Junta d'Obres del Port, el que hi ha al Portal de la Pau, també era de l'exposició del 88.
No li sé dir, la veritat. Sí que és cert que aquí es veu bé com l'exposició tenia aquesta extensió de la part de la... tenia el pont i tenia una secció marítima. Ara exactament no li sé dir.
Això està al costat de Colome. Sí, està la...
Segurament... no té una relació directa. Sí que és cert que hi ha aquesta mena de barreja de moltes, òbviament per Rius i Taulet l'exposició és una excusa per acabar obres que ja tenen iniciades i per tant queden com a herència de l'exposició quan en realitat ja estan projectades molt abans. I en aquest cas concret no he de dir la meva ignorància, però no ho desconec.
Aquesta plaça que es veu davant de que són els edificis que es van enderrocar, que feien com una forma de vano,
sí.
Aquesta plaça es manté? És la que hi ha a l'entrada del zoològic o no es manté?
És, bueno, segurament està ubicada aquí, perquè per exemple aquests edificis ja no hi són.
Això, és el zoològic actual?
Sí, segur, aquest és l'espai més o menys del zoològic, efectivament, sí. Va quedar durant molt temps aquest edifici, el Palau de la Indústria és aquest, i la resta no, ja de seguida es van desmantellar, que són els diferents palaus dels països participants. Però sí, la zona és aquesta, efectivament. Sí.
Gràcies.
Bé, doncs, si no hi ha res més, agrair una vegada més a la Maria la seva intervenció, la seva aportació.
Gràcies, m'alegro molt que segueixi suscitant tant d'interès aquest tema tan relativament llunyà.
Agrair-vos a tots la vostra presència.
Gràcies.
I convidar-vos doncs als propers debats per seguir dialogant sobre història urbana i patrimoni. Moltes gràcies.
Gràcies.